11 de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a 9:00 del vespre, el sopar a l'Hotel Avenida Palace de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93-409-2770 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a 8:00 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres.
Bona nit. Aquí som, disposats a compartir una estona en clau de fraternitat.
Ja sabeu, aquest programa es fa gràcies a vosaltres, que escolteu, i també al nostre tècnic de so, el José Matoses, a la Maria Jesús Dorca, que està gestionant el Twitter i el correu electrònic, a l'Antoni Pedragosa i a nosaltres, Lluís Antoñana.
I Amparo Gómez. I bé, ja estem acabant el temps pasqual, que acabem en la festa de la Pentecosta. Aquesta circumstància de la Pasqua que hem celebrat ens ha fet pensar en els orígens d'aquesta festa, en aquella darrera Pasqua de la vida de Jesús, que era la Pasqua dels jueus.
Jo crec que els més espavilats dels nostres oients, és a dir, tots, potser ja esteu intuint qui pot ser el nostre convidat. Bé, no patiu, que de seguida ho acabarem de desvetllar, perquè ja estem per obrir la clau del dia.
En clau de fraternitat. Un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
L'any 1492 es va produir l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica. Va ser l'origen de l'exili de les comunitats sefardites vers altres terres banyades pel mar Mediterrani. Sobretot això, no?, com ara Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, l'Imperi Otomà, etc. Però també són molt importants els jueus esquenazites, que es van assentar sobretot a l'Europa central i oriental, Alemanya, Àustria, República Txeca, Polònia, Rússia, etc.
Si fem un salt de més de 500 anys, ens podem preguntar, i ara, avui, l'any 2016, quina és la presència dels jueus a les nostres terres?
I per apropar-nos una mica a la comunitat jueva, amb el desig de conèixer-la millor, per estimar-la també més. perquè la coneixença porta a la mort, hem convidat avui a Jaume Huberman, a qui volem saludar de seguida. Molt bona nit, Jaume.
Bona nit, bona nit. Hola.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Jaume, tu ets argentí, però portes ja vivint a Catalunya 45 anys, la major part de la teva vida. Breument, ens pots explicar com vas fer cap a Barcelona? Com vas arribar
bueno,
a fer aquí?
Jo vaig arribar... De fet, vaig venir per embarcar-me. Jo tornava d'un viatge per Europa i, bueno, no sé, va ser les coses del destí, em van oferir una feina i em vaig quedar per uns mesos i encara hi soc.
Molt interessant. Es veu que te va agradar aquesta terra
molt,
i aquest lloc,
de seguida, no? De seguida. Em vaig integrar de seguida. I aquells anys, jo parlo dels anys 70, a l'inici era molt difícil d'estudiar català, d'aprendre català, però, bueno, vaig fer un curs de català d'amagat, feia a l'escola Massana, a Òmnium Cultural donava cursos de català, als vespres, i van ser els primers passos en aquesta llengua, que avui dia és quasi la meva, no?
Molt bé, molt bé. I per apropar-nos doncs, una miqueta més a la comunitat jueva present a Catalunya ara, no sé, podries dir-nos quan sou aproximadament, o aquesta provinença vostra?
Diuen que som uns 15.000 jueus a Barcelona, però això és molt difícil també de constatar, perquè no tothom ve a les comunitats. Però bé, més o menys entre 10 i 15.000, eh?
Molt bé. Sí. I des de quan, això que hem volgut recuperar una miqueta la línia històrica, no? Des de quan sí. Es produeix un cert retorn dels sefardites?
Bueno, penso que comença ja, m'han explicat, amb a l'època de la dictadura de Primo de Rivera. Uh-huh. Sí, el Primo de Rivera sembla que va donar passaports espanyols als jueus que vivien a Grècia, a Turquia, a aquests països, i van ser els primers que van arribar. Mm? I després, bueno, després de la Segona Guerra, van arribar molt més, i els últims anys la gent que va venir de Sud-amèrica, de l'Argentina especialment, Uruguai, sud-americans, en tot cas.
Però ara també hi ha un cert moviment, no?, per part del govern, que donaran unes certes facilitats per aconseguir la nacionalitat espanyola.
Ara, últimament, sembla que sí.
No?
Sí. Bueno, jo ja sóc espanyol de fa anys, no?
No ho dic per tu, sinó en general, no?
Sí, sembla que ara sí, han de demostrar que són sefardíes, en primer lloc. És només pels sefardís, d'origen espanyol.
Ja.
És per el nom o per... Han de demostrar que són d'origen espanyol. A més, han de parlar espanyol. Català no ho demanen, espanyol. Ja. I, bueno, sí, hi ha gent, jo he sentit de gent que sí, que està molt interessada d'obtenir un passaport espanyol, de tornar a ser espanyols, sí.
Molt bé. I la vostra, o sigui, pràctica religiosa s'organitza, suposo, al voltant de la sinagoga. Però això m'imagino que, a més, hi ha, doncs, associacions o grups que aglutinen una miqueta com... Com és la vostra experiència?
Veure, de fet, hi ha la comunitat, la CIP, la comunitat israelita de Barcelona, que és la més antiga, del carrer Avenir 24. Uh-huh. Aquesta és la comunitat més gran, la més antiga també. És d'orientació ortodoxa. Després hi ha dos comunitats... Hi ha una altra més, més petita, també ortodoxa, Chabad. I després hi ha dos comunitats reformistes.
O sigui que el panorama és bastant plural.
Plural, sí. El judaïsme sempre ha sigut plural, Sempre. Hi ha tendències. Hi ha, per exemple, els conservadors, els ortodoxos, ultraortodoxos, reformistes... bueno, sí. Hi ha també als Estats Units hi ha més varietat de comunitats, sí. Però als Estats Units el que són molt forts són justament els ortodoxos i els reformistes.
I d'altra banda, també el judaïsme o el fet de ser jueu no és una característica lligada només a la religió, no?
No, això és cert. El judaïsme no és només una religió, és un poble que té una religió i una religió que té un poble, Un poble, una llengua, l'origen ja sabem, no? era un poble que vivia a la seva terra i fa 2.000 anys va ser expulsat i va patir 2.000 anys d'exili, hi ha una paraula que defineix. La diàspora, exactament, sí. Exactament, sí, sí. I des de l'any 48, bueno, ha tornat a existir l'estat d'Israel, no? Avui dia, per exemple, fins a pocs anys, la comunitat jueva més gran era la dels Estats Units, després de l'Israel. Avui dia ja no. La comunitat jueva més gran és a Israel, i la segona és als Estats Units, la tercera és a França, la quarta crec que és a l'Argentina, i després alguns països europeus. Sí, sí.
I, Jaume, quines serien les vostres festes principals? Hem començat recordant la Pasqua,
sí.
Però...
Bueno, la Pasqua és el Pèsach, sí, és la sortida d'Egipte, I després hi ha el Rosh Hashanah, el Cap d'Any, Yom Kippur, el dia del perdó, i després hi ha més festes, com les festes dels tabernàculs, la festa Purim, la festa al carnaval, de fet. Sí, sí, el Purim és, commemora... això va passar en Babilònia, quan els jueus estaven amenaçats i, bueno, no els van exterminar, i és un dia de joia, Mm-hmm. Sí, sí. És com el carnaval, diguem, no?
Ja, com de celebració de festa.
Sí, sí. Ja.
I les vostres relacions amb els ciutadans espanyols o catalans, diguem-ne?
Perfectes.
Sí? Perfectes. O sigui, s'han anat esborrant estereotips que hi havia, potser...
No, però clar, jo penso que aquí hi havia molta ignorància envers nosaltres. Mm. Jo fa una vegada parlant amb un xicot que era... professor, no sé, deia coses dels jueus, i jo li vaig preguntar, escolta una cosa, tu quants jueus coneixes? Cap ni un?
Bueno,
cap ni un?
Perquè desconeixia que
clar,
tu eres jueu.
Exactament, i dic jo, en aquest moment estàs parlant amb un d'ells, no? Tu ets jueus? Ai, no sembles... Per què no sembla? Clar, és l'ignorància, no?
Això, què creus tu, quins són els prejudicis que tenim els cristians envers els jueus,
no sé,
i a l'inrevés?
No sé, a veure, això ve de l'ull, no? Ja sabem, no? Penso que l'Església ha comès algunes equivocacions, sí. I, bueno, ens han tirat de tot i no era cert, i això ja passa, bueno. Va passar, suposo que avui dia tenim molt bones relacions. Jo sempre he tingut molt bona relació. Jo he sigut amic de molts capellans, Sí, sí, de molts capellans. I encara hi soc, cap problema. De fet, no tenim... Perquè, de fet, venim de la mateixa raels, no? Tenim moltes coses en comú.
Sí. I encara què es podria fer per créixer en fraternitat?
Bueno, ens hem de conèixer més. Nosaltres coneixem... clar, jo vinc d'un país cristià. Jo he nascut en un país cristià.
Sí.
Per mi un cristià no és una persona desconeguda. Però a vegades, per un cristià, jo sí que soc desconegut.
Cert.
Això és cert? Sí, sí.
I la vostra comunitat està també oberta, no?, diguéssim.
Sí, sí, avui dia tot... Sí. Home, a veure, hi ha aquests ultraortodoxos, són una mica més tancats.
Sí.
Per exemple, els reformistes són molt més oberts. Es fa les oracions, el reformista fa les oracions, homes i dones junts, els ortodoxos no, per separat. Però, bueno, és... Això és el judaïsme és molt plural i cadascú pot escollir on vol anar i a quina comunitat vol pertanyer.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume. Hem estat encantats d'haver conversat amb aquest jueu argentí català, no?, amb tants matisos, Jaume.
Ens hem conegut una miqueta més, no? Sí. Mica som per la pica.
Exacte. Aquest era l'objectiu, apropar-nos una mica, conèixer, que és un primer pas per poder estimar-nos i, com dèiem...
I tant.
Creixen en fraternitat.
Moltíssimes gràcies, Jaume.
A vosaltres també, a vosaltres.
Shalom, no?
Shalom.
Shalom. Shalom vol dir pau.
El nostre desig.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui, a la nostra secció Paraula de vida, el comentari a una frase de l'escriptura que hem triat el va escriure Chiara Lubick l'any 1981. La cita és de la carta de l'Evangeli de Mateu. Escoltem-la atentament.
No et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7.
Aquí parla Jesús amb aquestes paraules. Ho recordes? Respon a Pere, que li fa aquesta pregunta. Senyor, quantes vegades he de perdonar les ofenses del meu germà? Fins a 7 vegades? I quan Jesús respon fins a 70 vegades 7, vol dir que per a ell el perdó ha de ser il·limitat. Cal perdonar sempre.
No et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7.
El perdó és l'única solució per contrarrestar el desordre i obrir-li a l'humanitat un futur que no sigui el de l'autodestrucció. El perdó no és oblit, que sovint significa no voler mirar la realitat cara a cara. El perdó no és debilitat, és a dir, no tenir en compte l'ofensa perquè qui la comès és més fort i li tinc por. El perdó no consisteix a afirmar que no tenen importància les coses greus o que està bé el que està malament. El perdó no és indiferència. El perdó és un acte de voluntat i de lucidesa, i per tant de llibertat, que significa acollir l'altre així com és, malgrat el mal que ens hagi fet. De la mateixa manera que Déu ens acull a nosaltres pecadors, no obstant els nostres defectes. El perdó consisteix a obrir la possibilitat d'una nova relació a qui t'ha ofès, una possibilitat per a ell i per a tu, de tornar a començar la vida, de tenir un futur en el qual el mal no tingui l'última paraula.
No et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7.
Què faràs per viure aquesta frase? Saps que sovint es vol compensar amb un acte, amb una paraula, aquella ofensa rebuda. Saps que per la diversitat de caràcters o per nerviosisme o per altres causes, les faltes d'amor són freqüents entre persones que viuen juntes. Doncs bé, recorda que només una actitud de perdó renovada contínuament pot mantenir la pau i la unitat entre els germans. Sempre tindràs tendència a pensar en els defectes dels teus germans, a recordar el seu passat, a voler-los diferents de com són. És necessari que t'acostumis a veure'ls amb ulls nous i veure'ls nous també a ells. Acceptar-los sempre, de seguida i fins al fons, tot i que no es penedeixin. Tu diràs, però això és molt difícil, i és veritat. Però aquí està la bellesa del cristianisme. No per res forma part dels seguidors d'un Déu que, quan va morir a la creu, va demanar el perdó al seu pare per aquells que li mataven. Ànim, comença una vida així. T'asseguro una pau mai experimentada i una joia desconeguda.
Chiara Lubick.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Avui tenim el testimoni oral de dos adolescents, el Pau i la Míriam, de 15 anys, gairebé aviat seran ja 16, que ens parlaran en representació dels Nois per la Unitat. Diumenge passat, 8 de maig, van celebrar una iniciativa que es diu Run for Unity, que ve de l'anglès, cursa per la unitat. Això va ser diumenge, ja us dic, i vam anar al final de l'acte per recollir les seves impressions, que ara podrem escoltar.
Hola, sóc la Míriam.
Jo sóc en Pau.
I, bueno, volem explicar-vos el que hem fet avui, que és el Run for Unity, que és una carrera que es fa a tot el món i, bueno, consisteix en que a tots els països del món es fa una carrera o activitats amb l'objectiu de portar la pau. L'organitzen els Nois per la Unitat del Moviment dels Populars i participa tothom. Llavors, bueno, ara el Pau us explicarà el que hem fet avui.
Doncs avui a Barcelona hem fet la Run for Unity a la parròquia de Santa Eulàlia, a la plaça Virrei, al costat de la plaça Virrei Amat. Volíem fer-ho a l'aire lliure, però al final, doncs, malgrat la pluja, l'hem hagut de fer dins. Tot i així, ha estat molt bé, perquè hem fet activitats, hem fet jocs, i han vingut diversos nens d'aquí, de la parròquia i de fora. Hem fet tot això i després, acabar la missa, hem vengut polseres solidàries per Síria. Tothom les ha comprat gairebé i i se'ns han acabat en 3 i no res, o sigui. A Castell d'Aro, també, ahir vam fer el Run for Unity, amb alguns nois d'allà, també, perquè hem vist fotos i això, i em sembla que ens ha estat molt bé, i... Ah, sí, una altra cosa, a Roma, el Papa Francesc, també vam fer el Run for Unity allà, i van amb ells, vam fer una foto i els van donar suport, i això.
Podem continuar vivint per la pau, encara que no fem en els propers dies més Run for Unities?
Sí, sí, tant, se s'ha de viure cada dia.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I ara ja ens està acabant el temps, Amparo.
Sí, és veritat. Ja toca acomiadar-nos. Però abans d'acabar el programa, escoltarem la reflexió final, tan actual i humana, de l'Antoni Pedragosa.
Molt bé, doncs bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Trenta articles formen el gruix de la Declaració Universal dels Drets Humans. Ja falta poc perquè s'acompleixin els 70 anys de la promulgació d'aquests drets i s'intenta ara afegir l'article 31, que reclama una cosa tan justa, tan necessària, com és el dret a la pau. Centenars d'organitzacions han reclamat aquest dret fonamental, però com era d'esperar, aquest article 31 troba serioses resistències que s'incorpori a la declaració per afrontar l'oposició de les potències productores d'armament, entre elles Espanya. En la proposta d'aquest nou article va recolzat per un document que l'han anomenat la Carta de la Terra, on es proposa que, a més de respectar la pau, es respecti la justícia i la integritat ecològica del planeta. La història, tant a nivell universal com a nivell particular, ens pot ensenyar què és el que no hem de repetir. No hem de repetir la bogeria d'una humanitat en permanent conflicte i violència, amb una visió del progrés totalment equivocada, basada en l'expoli i la devastació, en canvi, sí, una visió més sàvia, més humana, més intel·ligent, on hi hagi un respecte total a tota forma de vida, el respecte a tota cultura, el respecte a tota convicció. Veiem clarament com l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que clama per la llibertat de consciència, de pensament, de religió, llibertat de culte, tant en públic com en privat. No ha estat així el nostre país al llarg de la història, una història d'intoleràncies, de violències, d'expulsions de musulmans, de jueus. Així l'any 1492, per l'edicte de Granada, i sota l'ordre de la Inquisició, conduïda per Torquemada i amb el vistiplau dels Reis Catòlics, s'expulsa els jueus del territori. Això sí, la plata i l'or que poguessin tenir les propietats quedaven en propietat del país. Va ser l'any 1992, quan s'acomplia el 5è centenari de l'expulsió dels jueus, que es fa una trobada amb el nom de Sefarat 92, i amb aquella trobada sella definitivament la reconciliació entre els dos pobles. Tot i així, el col·lectiu jueu ha trobat a faltar el reconeixement dels danys ocasionats amb aquella expulsió, però no deixa de ser un pas endavant. Per qui aniríem bé? La convivència pacífica entre pobles i religions és més necessària que mai. No hi ha cosa més bonica que veure col·lectius amb tradicions i cultures diferents respectant-se i compartint un mateix espai. Però per això fa falta potenciar una educació per la pau, la no violència i el diàleg com a eina fonamental per la relació entre les persones i els pobles. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.